Catalunya Informació.
Bon dia, és la una. L'Ajuntament de Barcelona qualifica de desconnexió amistosa la decisió de no repetir la celebració de la Copa Amèrica d'aquí a 2 anys a la ciutat. El tinent d'alcaldia de Promoció Econòmica, Jordi Valls, qualifica d'èxit el llegat que deixa la ciutat i promet transparència amb les auditories. El govern proposa amnistia a les famílies que han rebut l'avís de retornar el pagament de la renda garantida que van cobrar de manera indeguda. La Conselleria de Drets Socials explica al Parlament que hauran d'acreditar que continuen en situació vulnerable i que no van actuar amb mala fe. Podria afectar unes 3.000 persones. Carles Puigdemont anuncia que tornarà a optar a la presidència de Junts per Catalunya. L'expresident tornarà a liderar el partit i ocuparà el lloc de Laura Borràs, que ara passarà al capdavant de la nova fundació. El Congrés de la Formació els elegirà aquest cap de setmana. L'Audiència Nacional demana al Suprem que investigui l'exministre José Luis Ábalos. El jutge el situa com la peça clau de la suposada trama que es va enriquir amb els contractes del Ministeri durant la pandèmia. La condició de forat d'Ábalos obliga a traslladar aquest cas al Suprem. Israel bombardeja el port històric de Tir, al sud del Líban, després d'ordenar l'evacuació de la ciutat, segons informen testimonis. A Gaza, l'Organització Mundial de la Salut ajorna la vacunació de la polio per la intensitat dels bombardejos israelians. El govern espanyol reconeix que l'habitatge és una emergència social a l'Estat i admet que moltes de les mesures que va implementant no tindran efecte immediat. Ho ha assegurat la ministra del RAM, Isabel Rodríguez, que ara compareix al Congrés i debat amb els partits. Els seus socis li demanen accions més contundents. Aquest diumenge TV3 celebra els 40 anys d'un dels seus espais més emblemàtics, el 30 Minuts. En aquestes 4 dècades, l'espai s'ha convertit en un referent del periodisme de reportatges. Avui engega l'inèdit amb el documental sobre Batguiel, La Joia. El Festival de Referència en Documental Musical presentarà fins al 23 de novembre als cinemes Aribau de Barcelona més de 60 títols, entre els quals alguns dedicats a Bruce Springsteen, Estopa, Brian Eno o Blur. Els esports.
El Barça afronta aquest vespre el test de més exigència fins ara d'aquesta temporada, rebent el Bayern de Múnich a Montjuïc en partit de la tercera jornada de la Champions. Ahir, primera victòria de la història del Girona en aquesta competició després de superar l'Slovan per 2-0 i nova remuntada del Madrid davant el Dortmund, a qui va acabar superant per 5-2. En bàsquet, avui té partit de l'Eurocup femenina l'Unigirona, que aquesta tarda juga a la pista del Pets hongarès. Ahir, nova derrota de la penya, la quarta de seguida a la pista del Besiktas turc.
I el temps, tarda de cel variable, amb més sol al Pla de Lleida, la Costa Brava i la Costa de Barcelona, al Prepirineu i alguns punts de muntanya no es descarta algun ruixat feble i local. La temperatura màxima en lleuger descens. És la 1:04.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
La Copa Amèrica no tornarà de moment a Barcelona. L'Ajuntament diu que fa una desconnexió amistosa. Diu que no posarà més diners per fer una segona edició i els organitzadors tampoc veuen factible repetir, adduint que les infraestructures de la capital catalana no poden créixer. Un esdeveniment que va néixer i que ha viscut enmig de les contradiccions polítiques i de les crítiques de veïns i entitats socials. Els comuns ho van pactar quan eren a l'alcaldia, després ho han criticat i ara demanen una auditoria per aclarir les xifres reals de la competició i la gestió del diner públic. L'Ajuntament diu que ho farà, que com sempre seran transparents. El govern demana ara l'amnistia, la condonació per les prop de 3.000 persones que han rebut pagaments irregulars de la renda garantida i que ara es veuen amb la situació d'haver-los de tornar tots aquests diners. La consellera de Drets Socials proposa que, de manera excepcional, els més vulnerables no hagin de tornar aquesta quantitat de més que se'ls han pagat sempre que es demostri la seva situació i alhora resoldre el problema de fons que ha causat tot aquest desori. Us explicarem el fatal accident d'ahir a la nit a la Nacional 2 entre Mataró i Sant Andreu de Llavaneres, un patinet que va fer una maniobra per creuar la carretera, fet que està prohibit, els patinets no poden anar per vies interurbanes, va xocar amb una moto i el conductor va caure. Darrere venia un cotxe que el va atropellar. Balanç, dos morts, el motorista i el conductor del patinet. Passarem per Canovelles per explicar-vos la decisió de l'Ajuntament de suspendre Cine Die al mercat setmanal dels diumenges a partir del 3 de novembre, una mesura que vol combatre el fenomen de la venda il·legal de productes. És que hi han comptabilitzat uns 250 o 300 venedors que no tenen llicència i que van a aquest mercat dominical de Canovelles. Anirem fins a Valls, on ja es freguen les mans de cara a la temporada de calçots. Es veu que el temps que ens està fent aquest octubre garanteix una campanya de traca i esperen fer més de 18 milions de calçots, que són els que es van produir l'any passat, per tant, superar la xifra. I coneixerem la història real que hi ha al darrere del cul de la lleona de Girona, la que diu que si li fas un petó podràs tornar a la ciutat. Doncs bé, una escultura que és del segle XIII i que ara resulta que és un lleó i no una lleona. El Catalunya al dia el fem en Quim Balaguer, en Nil Via, en Dani Jiménez i els serveis informatius i tècnics territorials de Catalunya Ràdio. Comencem. Barcelona no repetirà la Copa Amèrica de Vela d'aquí dos anys. El govern de Jaume Collboni i els organitzadors novazelandesos han segellat un divorci amistós, diguem-ho així, després de l'èxit que asseguren que ha tingut la competició, Jordi Corbalan.
Sí, s'han tallat de soc arrel les especulacions. L'Ajuntament va fer arribar ahir a Grant Dalton, el director de la competició, que no està disposat a posar més diners públics per repetir la regata del 2026, l'any abans de les eleccions municipals. Jordi Valls, el tinent d'alcaldia de Promoció Econòmica, ha assegurat aquest migdia que la Copa Amèrica deixa un llegat exitós a la ciutat i que mai es va plantejar que s'hi quedés.
La desconnexió que s'ha produït amb els organitzadors de Copa Amèrica és una desconnexió amistosa. Nosaltres hem tingut una reunió, els hem explicat la nostra posició, ells han explicat també públicament la seva posició, i és una desconnexió amistosa. Els dos hem acomplert els nostres objectius.
El tinent d'alcaldia ha promès transparència amb les auditories i en un comunicat els organitzadors diuen que amb les infraestructures actuals de la ciutat es feia difícil que la competició pogués créixer amb més equips. També asseguren que s'han superat els 2,5 milions de visitants previstos. Recordem, però, Marta, la polèmica pel mètode de comptar-los.
Exacte. L'oposició, Jordi, reclama explicacions a l'alcalde i que es faci una auditoria per avaluar l'impacte real que ha tingut l'esdeveniment a la ciutat i com s'han gastat els diners públics.
54 milions d'euros. Els comuns que van impulsar la Copa Amèrica a Ada Colau a l'alcaldia, però que ara han assumit que va ser un error, demanen explicacions a l'alcalde Collboni. Janet Sanz és la portaveu municipal.
Que faci un relat, un balanç, que sigui honest, que sigui un balanç realista i no triomfalista, no? I que, per tant, es comprometi no només a dir que no es repetirà, sinó fer l'auditoria.
Junts també adverteix que la renúncia a la Copa Amèrica no evitarà que el govern municipal hagi de retre comptes. Damià Calvet, portaveu.
El món al revés. La Copa Amèrica va venir a Barcelona gràcies a Colau i la Copa Amèrica marxa de Barcelona gràcies a Collboni.
Esquerra opta per la prudència mentre no se sàpiga l'impacte real que ha tingut la competició a la ciutat, però el portaveu municipal Jordi Castellana no és optimista.
De moment, pel que sembla, pel que donen les notícies, el llegat de la Copa Amèrica doncs queda bastant lluny del que es podia preveure.
I atenció, perquè el popular Daniel Cirera portarà al ple d'aquest divendres una proposta perquè l'Ajuntament impulsi una nova candidatura olímpica.
Crec que és una oportunitat perduda. Crec que l'alcalde Collboni no ha fet la seva feina. Crec que l'Ajuntament de Barcelona no s'ha pres suficientment en sèrio el que significa la Copa Amèrica per la ciutat de Barcelona.
Per cert, que el president valencià, Carlos Mazón, que és a Barcelona, va apostar ahir per recuperar la Copa Amèrica a València i el govern de Jaume Collboni diu que està disposat a col·laborar-hi si la regata torna a València.
Doncs bé, les entitats contràries a aquesta Copa Amèrica de Vela celebren avui que l'esdeveniment marxi de la ciutat de Barcelona. Altres agents econòmics, de moment, encara no s'hi volen pronunciar, Joan Garcia.
Des de la plataforma No a la Copa Amèrica ho veuen com a resultat de la seva labor de mobilització. Albert Valencian és el portaveu.
S'ha celebrem que ha sigut una victòria veïnal i popular. Hem aconseguit en pocs mesos mobilitzar molta gent, també ficant el focus a aquesta competició de la Copa Amèrica i desacreditar aquest impacte econòmic, tots aquests diners també que s'han embolcat a la Copa Amèrica, i creiem que tot això al final el que ha fet és donar també una imatge pública d'aquest esdeveniment no surt a compte a la ciutat.
I des de l'Associació de Veïns del Barri Gòtic posa l'accent en l'ús que s'ha fet d'espais com ara el Moll de la Fusta.
Ha suposat una molèstia enorme i una privatització dels espais del litoral al nostre barri, per exemple, amb la privatització durant dos mesos del Moll de la Fusta, que no ha pogut ser per espai veïnal, sinó que s'ha venut i s'ha privatitzat pels patrocinadors privats de la Copa Amèrica, que ha estat una competició que només responia a un públic elitista i molt poc arrelat a Barcelona.
Des de la Càmera de Comerç de Barcelona, el seu president, Josep Santacreu, parla d'èxit i considera que l'experiència de la Copa Amèrica ha de servir per triar bé quins grans esdeveniments s'han d'acollir.
A partir d'ara, doncs, el que s'ha de fer és ser curosos, fer una bona tria dels esdeveniments que volem que es celebrin aquí i seguir apostant per el que ha estat al llarg de la història de la ciutat un dels elements transformadors, no? Poder aprofitar esdeveniments significatius per transformar la ciutat.
Ni el Port de Barcelona, ni el Gremi d'Hotels, ni el de Restauració han volgut fer valoracions, tampoc la patronal Foment del Treball.
La consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, ha proposat avui al Parlament l'amnistia dels prop de 3.000 beneficiaris de la renda garantida que van rebre per carta l'avís que havien cobrat indegudament. Es tracta de persones vulnerables que van tenir canvis en la seva vida, que els deixaven fora dels requisits del cobrament, un cas que va avançar al matí de Catalunya Ràdio. Martínez Bravo ha assegurat que el problema que ha afectat milers de persones ve d'origen i demana suport a tots els partits polítics per tramitar una nova llei de renda garantida que automatitzi tots els tràmits. Anem cap al Parlament. Marriera, bon dia.
Bon dia. Martínez Bravo ha assegurat que des de l'agost que va assumir el càrrec coneix aquesta situació, que és un problema que s'arrossega d'origen pel disseny de la renda, que s'ha de tramitar de manera manual. I com a exemple ha dit que farien falta 2.000 persones per fer aquests tràmits quan el departament només té un centenar de treballadors. Per això, el govern demana a tots els partits aplicar mesures excepcionals de condonació del deute.
Explorar vies legals que facin possible una possible amnistia a famílies vulnerables que han rebut aquests pagaments indeguts, sempre i quan es documenti la seva vulnerabilitat, que segueix en situació de vulnerabilitat i que no hi ha hagut mala fe o intent d'amagar formació d'aquestes persones, que és la immensa majoria dels casos.
Aquesta amnistia s'impulsaria la llei d'acompanyament dels pressupostos per tal que sigui el més àgil possible i evitar que els afectats en surtin més perjudicats.
I en paral·lel, Mar, el govern el que vol és impulsar una nova llei de renda garantida.
Sí, que funcioni de manera més automatitzada i amb el cremament de dades per evitar que això torni a passar en el futur.
El volum de gestió és tan elevat i es fa de manera tan manual que si trobem milers d'indeguts petits més a més amb aquests creuaments de dades, no hi ha procediment administratiu que això ho aguanti i ho pugui processar. Farem tot el possible, però jo crec que és important saber que això no es mitigarà, però no es resoldrà d'arrel fins que no tenim una nova llei de la renda garantida.
Assegura que legalment s'han vist obligats a enviar les cartes i que del total de 160.000 persones que cobren la renda garantida, els afectats serien uns 3.000 que haurien de pagar uns 7.000 euros de mitjana.
Gràcies, Marriera. Bon dia.
Bon dia.
Dos homes han mort aquesta nit passada en un accident de trànsit a la carretera nacional 2 entre Mataró i Sant Andreu de Llavaneres, al Maresme. En el sinistre s'hi han vist implicats un patinet elèctric, una moto i un turisme. Miquel Jarque, bon dia.
Hola, bon dia.
És un accident en una via interurbana on els patinets tenen prohibida la circulació.
Sí, totalment. L'accident es va produir pels vols a les 10 de la nit en un moment de poca visibilitat i probablement per un desplaçament obligat per causes de treball. Per causes que encara s'estan investigant, la motocicleta va xocar amb un patinet elèctric que va realitzar un gir per creuar la via. A causa del xoc, el motorista va caure i posteriorment va ser atropellat per un turista. Resultes de l'accident, tant l'ocupant del patinet, de 49 anys, com el veí de Mataró, i el motorista, de 58, veí de Sant Andreu de Llavaneres, van morir. El director del Servei Català de Trànsit destaca al Catalunya al Dia la mortalitat en col·lectius vulnerables, tot i que en línies generals aquest any hi ha un 27% menys de sinistralitat.
Que volem ser molt insistents. Els col·lectius vulnerables en aquest mes són 11 persones mortes de les 13 persones que han perdut la vida a les carreteres. Per tant, és preocupant, hem de llançar un missatge.
Precisament aquesta setmana, des del Servei Català de Trànsit, coordinarà una campanya de controls policials centrada en patinets elèctrics i ciclistes.
I els Mossos han detingut un home de 30 anys acusat de 7 robatoris violents a dones grans a Barcelona. Estava especialitzat en el robatori de cadenes d'or, amb el mètode de l'estrabada. Les víctimes eren sempre dones grans, normalment entre 80 i 90 anys, i l'agressor actuava als districtes de l'Eixample, Sant Martí i Horta-Guinardó. Has pogut parlar, Miquel, amb el cap de la investigació dels Mossos. Què t'ha explicat?
Doncs mira, m'explica que les identificava al carrer, les seguia fins al portal on les atacava. El sotsinspector Josep Maria Pujol és el cap d'investigació dels Mossos d'Esquadra a l'Eixample.
Es col·locava a la via pública i quan detectava una dona d'edat avançada la seguia i quan entrava al portal entrava amb ella i aprofitant la impunitat que dona la porteria perquè no hi ha testimoni si estava la víctima sola, doncs li feia l'estrabada de la cadena.
I atenció, perquè Pujol adverteix que les estrabades de cadenes s'estan incrementant i la raó és que el preu d'or ara es paga molt bé.
Es manté i últimament de cert augment, sobretot pel tema de la pujada del valor de l'or. El preu de l'or està pujant, això va una mica en funció d'això. Si el preu de l'or és alt, doncs amb aquest tipus de robatori obtenen més botí.
Els Mossos recomanen no portar cadenes d'or visibles i estar alerta quan entrem al portal. El detingut, que té diversos antecedents policials, va passar a disposició judicial i ha ingressat ja a la presó.
Gràcies, Miquel. Ara passa un minut i d'un quart de dues. Doncs aquí fem un moment l'aturada en el relat de l'actualitat. Mantenim la connexió amb l'equip viari per saber com tenim carreteres, autopistes i transport públic. Cèlia Quintana, bon dia.
Bon dia. Bé, doncs a aquesta hora, si sortiu a la carretera, us trobareu uns 3 quilòmetres de congestió a la P7 a l'Ametlla de Mar, sentit sud, cap a l'Ampolla, per unes obres que compliquen la circulació en aquesta zona, restant carril, i el Perelló direcció cap al nord, cap a Tarragona. A la C58 ara hi ha aturades a Sant Quirze, quilòmetre i mig, sentit cap al sud, direcció Barcelona. Hi ha hagut un accident fa molt pocs minuts i també us trobareu retencions puntuals a la C60 a la Roca, sentit Granollers, i a la C31 a Calafell, en aquest cas és per obres. I ja pel que fa a la ronda litoral, hi ha busses d'aturades localitzades a Diagonal Mar i a Bac de Roda i més endavant a la Barceloneta, tot sentit Llobregat. Aquesta és la situació a hores d'ara.
I ho completem amb el temps, la crònica meteorològica d'en Francesc Mauri.
Queda una miqueta d'inestabilitat suficient aquesta tarda per fer créixer les nuvolades a punts de l'interior i del Pirineu i Prepirineu. A l'àrea prepirinenca, la serralada prelitoral sud, no es descarta algun ruixat local. Presència més àmplia del sol que dels núvols a tocar de la costa, la temperatura un pèl més baixa. Demà pujarà una miqueta, sol i núvols alternant, i tot això a l'espera de pluges a l'oest de Catalunya i a partir de la tarda de divendres. El matí seria bastant tranquil a gran part del país. Una pluja que finalment abraçaria més comarques de cara a dissabte, les més importants a les meitats oest i sud.
A Tarragona impulsen una campanya pionera a Catalunya per combatre el fenomen de la submissió química i la xacra de la violència de gènere. La subdelegació del govern a Tarragona l'ha iniciat amb el lliurament de test de detecció de drogues a les begudes a una entitat de les Terres de l'Ebre que justament treballa en la defensa de les dones i del col·lectiu LGTBIQ+. Anem a Tarragona. Clara Chavarría Domingo, bon dia.
Hola, bon dia.
Com s'ha plantejat, Clara, aquesta campanya?
Doncs mira, és una acció simbòlica per conscienciar d'aquest fenomen i reforçar la lluita contra la violència contra les dones. El Ministeri d'Igualtat ha adquirit aquests tests i a Tarragona n'hi han arribat uns 500, la meitat dels quals es van arribar a aquesta entitat ebrenca, que es diu OK Productions, i la resta es distribuiran en altres actes relacionats amb la violència de gènere que impulsi la subdelegació. S'aposta així per la formació i la divulgació d'informació sobre aquest fenomen. Santiago Castellà és el subdelegat del govern a Tarragona.
Creiem que ajudarem molt a sensibilitzar, no només en l'entorn de l'oci, sinó que el conjunt de la societat prengui consciència de que hi ha actituds inadmissibles, de que hi ha tota la força de la llei penal contra els abusadors i els agressors.
Aquests tests s'han començat a distribuir recentment a l'Estat i ja es poden trobar a les farmàcies, però també s'està negociant fer-ne difusió, divulgació, a través d'altres administracions de Barcelona, Girona o Madrid. Aquestes proves són unes tires reactives que amb una sola gota de qualsevol tipus de beguda, amb o sense alcohol, poden detectar els dos tipus de drogues que s'utilitzen més en la submissió química.
Gràcies, Clara. Bon dia.
Adeu, bon dia.
Aquest diumenge serà l'últim que, de moment, es farà el mercat setmanal que es fa a Canovelles, al Vallès Oriental, es fa tots els diumenges. L'Ajuntament ha anunciat el tancament temporal d'aquest mercat, que plega milers de persones, i ho fa per problemes de seguretat derivats de la gran presència de parades il·legals al carrer, dels coneguts com a Top Manta. Anem cap a Canovelles. Marta Vallès, bon dia.
Hola, Marta, bon dia.
És una situació que ve de lluny i que, diguéssim, que ha acabat explotant.
Doncs sí, el mercat dels diumenges a Canovelles és una referència. Rep unes 12.000 persones, 12.000 visitants. És molt gran, unes 300 parades d'alimentació, de venda de tota mena d'objectes, també de roba. I des de fa anys també ha estat un lloc molt freqüentat pels Top Manta, i això ha arribat un moment que s'ha fet incontrolable. S'han fet diversos intents, s'ha reforçat la seguretat, l'Ajuntament va posar vigilància privada, multes, inclosos també els compradors a les parades il·legals, i res ha funcionat. L'alcalde Emili Cordero feia pública la seva decisió.
Per seguretat de la ciutadania, perquè si passa algun incident no podrem sortir per al pla d'emergències que tenim al nostre municipi, i sobretot perquè no volem ser un mercat de la pobresa. No, volem ser un mercat de referència, com teníem. Lluitarem per tenir un mercat de qualitat.
Les afectacions als veïns i la seva protecció al centre d'aquest debat.
La part important del que ens fa prendre aquesta decisió, sobretot que ens avala aquest informe de Mossos que ens diu que hem de tancar, és la seguretat dels nostres veïns i veïnes, que porten molt temps patint doncs, aquestes ocupacions de carrers, de les seves pròpies portes on no poden sortir, les pròpies botigues han fet malbé els tendalls.
L'alcalde diu que fins que la situació no ha sigut més greu, s'han sentit molt sols.
M'ha anat a demanar i hem anat diverses vegades al departament i, clar, el problema s'ha anat fent gran, mentre que no han hagut problemes que només els teníem nosaltres i els veïns, que tenien els problemes a casa seva, doncs les parades anaven treballant sabent d'aquest problema i tampoc s'han posat a disposició nostra, no? I és ara, quan fem aquest tancament, doncs molts s'han alertat.
I responsabilitza, d'altra banda, les persones que compren al Top Manta els productes falsificats. Aquest diumenge serà l'últim i no hi ha data de tornada. A partir d'aquí, què pot passar?
Amb Mossos i Policia Nacional i Guàrdia Civil i Policia Local, doncs el que ens han recomanat és fer aquesta parada. I què passarà el següent diumenge, no? Quan no hi hagi mercat, doncs també s'han compromès a venir i fer uns operatius perquè no hi hagi ocupacions a la via pública, no? Que aquesta és la part important. Per poder fer una neteja d'aquest mercat que s'ha posat al voltant del nostre mercat, no?
Mentrestant, una comissió treballarà per estudiar si s'han de fer canvis, per exemple, de dia o d'ubicació o el que calgui i quan Canovelles tornarà a tenir el seu mercat. L'Ajuntament ja ha dit que tornarà als paradistes l'import proporcional dels impostos que han pagat per l'ocupació de la via mentre no puguin tornar a treballar.
Gràcies, Marta Vallès. La Fira de Mostres de Girona, una de les fires multisectorials més importants de Catalunya, creix lleugerament respecte a l'any anterior i els organitzadors valoren que el creixement es vagi consolidant. Aquest any convidaran representants de sectors que encara no hi participen perquè en coneguin les possibilitats. Núria Paraire, quines dades han donat?
Bon dia, Marta. Doncs enguany hi ha 3 expositors més que l'any passat i gairebé ja en són 300, i en metres quadrats creix un 4%. Una de les dades que més es valora és que el 80% de les empreses que hi participen decideixen repetir. Hi ha empreses d'emprenedoria, de mobilitat elèctrica, d'alimentació, de decoració, de la indústria, del motor. El president de la Cambra de Comerç de Girona, Jaume Fàbrega, valora les dades.
Per tant, estem fent un creixement lent però sostingut i consolidant. Jo penso que és molt important aquesta consolidació. Ella parlava d'aquest 80% d'empreses que repeteixen.
Aquest any s'han convidat diferents sectors que encara no hi són perquè coneguin la Fira de Mostres, que es farà a Girona del 29 d'octubre al 3 de novembre, coincidint amb les festes de Sant Narcís. Han detectat que cada vegada hi ha més interès per part d'associacions i col·legis professionals, ho ha explicat la directora de la Fira, Coralí Cunyat.
Estem treballant amb diversos col·lectius sectorials que aquest any vindran a veure la Fira de Mostres per veure com poden participar de manera col·lectiva en la propera edició. Per tant, per nosaltres és important aquest apropament dels sectors, dels col·lectius, perquè també ells veuen la Fira de Mostres com una eina útil al servei del seu negoci.
Entre els que convidaran hi ha el Col·legi de Dissenyadors d'Interiors o el sector del càmping. L'any passat la fira va tenir més de 57.000 visitants.
Cinc minuts i arribarem a 2:15. Gairebé un de cada quatre joves que treballen a Catalunya ocupen llocs de feina per sota de la seva qualificació. Ho diu un estudi que ha presentat el Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya, que demana promoure la formació professional per accedir als sectors emergents, Mireia Sala.
Sí, el 23% dels treballadors entre 16 i 34 anys estan sobrequalificats per a la feina que ocupen, amb una afectació més gran entre els d'origen estranger i els que viuen en municipis petits. La subocupació ha millorat respecte a fa 10 anys, quan era del 30%, però els sous continuen estancats, segons ha alertat la secretària de Joventut de la Generalitat, Teresa Llorenç.
Catalunya ha millorat en molts sectors de l'economia durant aquestes darreres dècades, no? Però encara tenim camí per recórrer i som manifestament millorables, no? Els ingressos del col·lectiu jove, per la seva part, han patit un estancament important i el seu sou pràcticament és el mateix que el 2008.
A més, el 7% dels treballadors joves tenen una jornada laboral que no s'ajusta a les seves necessitats. La ponent de l'informe i representant de Comissions Obreres, Saïda Eliluj, demana promoure l'accés dels joves als graus superiors de formació professional.
La necessitat d'encaixar les dues demandes del mercat de treball, és a dir, les demandes de les persones treballadores per trobar una feina digna i la demanda de les empreses per cobrir les vacants que tenen, per això cal més places públiques de la formació professional.
La subocupació fa més difícil emancipar-se, afecta el benestar emocional i fomenta la migració de la joventut. De fet, l'estudi indica que el 30% dels joves subocupats s'han plantejat marxar del país per raons econòmiques.
L'Ajuntament de Badalona denuncia que el propietari d'un immoble havia habilitat una vintena d'espais d'uns 15 metres quadrats en un local comercial i un magatzem que llogava com a habitatges per uns 450 euros mensuals. Es tracta d'espais sense ventilació ni cèdula d'habitabilitat i, evidentment, allà hi malvivien desenes de persones. David Àngela, l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, assegura que no permetrà ni l'ocupació ni l'explotació dels veïns de la ciutat.
Hola, Marta, bon dia. Doncs sí, García Albiol assegura que el propietari havia convertit aquests espais en forats o llodrigueres. L'alcalde de la ciutat ha destacat el nivell de professionalització d'aquest empresari, segons Albiol, sense escrúpols, que fins i tot gestionava el negoci a través d'una immobiliària.
No és que algú fa una obra il·legal i té un conegut i el col·loca a viure, sinó que fan unes obres il·legals, ho deixen acondicionat, aparentment, d'una manera digna, però amb uns zulos de 15 metres quadrats, de manera totalment il·legal, i el que fan és traspassar-li la gestió de la comercialització d'aquests zulos amb un professional. Per tant, és que és una cosa absolutament inadmissible.
Davant d'aquesta situació, l'alcalde de Badalona adverteix que el propietari i l'empresa s'exposaran a multes milionàries.
Entre 10 i 12 milions d'euros, una multa sobretot que està basada en el fet que posava en risc la vida de les persones a través d'uns habitatges que són il·legals, d'uns habitatges no, d'unes madrigueres de 15 metres, com també la comercialitzadora, l'API, que ha estat comercialitzant aquests pisos, pues s'emportaran una sanció d'uns centenars de milers d'euros.
En les pròximes hores, el Departament de Disciplina Urbanística de Badalona segurament procedirà a precintar aquest espai. Segons García Albiol, l'Ajuntament pararà temporalment el primer cop, oferint alternatives als llogaters d'aquests espais que no compleixen les mínimes condicions.
I avui el nostre clic del dia és per un vídeo que ha penjat una noia a la xarxa TikTok on denuncia haver estat agredida sexualment en un autobús a Barcelona. I ho explicava així d'indignada.
Ha entrat de repent una onada de gent molt gran i per a no estar tan incòmoda m'he girat per a no estar així en la gent, no? Llavors l'home m'ha tocat lo cul i dic, oi, pobre, ha digut ser sense voler. Llavors, perquè no em toqués més lo cul, m'he girat cap endavant. Llavors, en aquell moment, l'home m'ha tocat lo cony en tota la seva mà. I ha sigut puto asquerós. Me l'he quedat mirant, era un home gran, en plan, què fas? I ell així com, ai, m'ha entrat una ràbia.
La noia va estar a punt de baixar de l'autobús, però davant del temor d'arribar tard a la feina va preferir moure's cap a l'altra banda del vehicle. Durant tota l'estona que va estar desplaçada, l'agressor diu que no li va treure els ulls de sobre. Una realitat que encara massa sovint es troben moltes dones en aquest i en altres entorns. En punt, 2:45.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
Els productors de calçots esperen una campanya espectacular. Les condicions meteorològiques d'aquest octubre hi ajudaran molt i esperen sobrepassar els 18 milions de cebes produïdes la passada campanya. La festa de la calçotada, que es farà el gener a Valls, ampliarà també les degustacions davant l'allau de demanda de l'última edició. Manel Sastre, bon dia. Hola, Manel, bon dia.
Hola, bon dia,
ara,
em sents?
Sí, ara em sento. Escolta'm, encara ens haurem d'esperar, de totes maneres, per poder tastar els primers calçots, o
sí,
què?
Sí, sí, sí. Fins a principis de novembre,
ah, no,
en teoria...
no falta gaire.
No, una setmaneta i una mica més. Fins a principis de novembre no n'hi haurà, perquè la indicació geogràfica protegida Calçot de Valls diu que fins a principis de novembre no es poden vendre els primers amb aquesta certificació. Avui hem començat, però, a tenir, com deies, els primers indicis del que pot ser una campanya de rècord en producció i en qualitat, segons ens explicava el vicepresident que tens de certificació, Isidre Colla.
Venim de 2 anys molt difícils per al tema de la sequera i aquest any, en aquests moments, a mig octubre, podem parlar que ja passem dels 500 litres a la comarca. Clar que això ens fa tenir un optimisme considerable. La característica de la meteorologia, les humitats relatives que tenim en l'aire i en tot, realment són molt favorables per al cultiu.
I amb tot aquest escenari, els pagesos, com aquell que ho aposta tot a una carta al casino, han decidit plantar-ne a totes les hectàrees disponibles, preveient una demanda molt alta.
Els pagesos hem destinat totes les terres disponibles que tenim per plantar calçots. Ja hi ha moviment, ja hi ha algun restaurant que teniu calçots, però clar, la legislació de la IGP Calçot de Valls només ens permet certificar calçots de novembre a abril. Nosaltres palpem optimisme.
La IGP Calçot de Valls no vol parlar de xifres encara, Marta, però no amaguen que aquest any se superaran, com deies, de llarg els 18 milions de cebes produïdes sota aquesta marca certificada durant aquesta passada campanya. Tot plegat s'ha explicat durant la presentació dels primers detalls del que serà la festa de la calçotada que es farà a Valls el 26 de gener i en la qual s'augmentaran les 3.500 degustacions de calçots que es feien fins ara durant els últims anys, després de l'allau de demanda que hi ha hagut a l'última festa. I com que hi ha prou espai a la zona on es fan, ja han dit que augmentaran aquestes 3.500 degustacions.
Doncs vinga tothom a tastar calçots. Gràcies, Manel, bon dia.
Bon dia.
I de poma, si voleu, encara que no és el típic quan menges calçots, poma. Anem a Mollerussa, al Pla d'Urgell, on avui s'ha presentat una varietat de poma molt resistent a les altes temperatures, sense que la calor li faci perdre la qualitat. La poma, batejada amb el nom de Stellar, podria arribar al mercat d'aquí 4 anys. I ja hi ha països del món interessats en aquesta nova varietat. A Mollerussa, Pere Joan Álvarez, bon dia.
Hola, bon dia, Marta.
Quines són les característiques que tenen aquesta poma?
Doncs, com deies, és resistent a les altes temperatures i és la més primerenca de totes. Es cull a finals de juliol, 10 dies abans que la varietat Gala, la segona més extensa al país. L'Stellar destaca perquè manté un color vermell brillant, té una textura cruixent i és sucosa. I com s'ha obtingut? Doncs creuant diverses pomes en plantacions experimentals de l'IRTA, l'Institut de Recerca Agroalimentària. Sentim el cap de fruticultura de l'IRTA, Luis Assín.
La mare és Gala i en aquest cas la criatura ha sigut capaç de superar el comportament de la seva mare Brookfield. El seu pare, diguem, té un codi intern, diguem, no és una varietat comercial, sinó que és una varietat, diguem, seleccionada simplement perquè pot servir com a pare.
El director de l'IRTA, Josep Usall, creu que la nova varietat serà molt apreciada pel consumidor.
De collita molt primerenca, ¿vale? Collita abans de la Gala, vol dir que la podem collir a finals de juliol i, per tant, és una varietat que està molt pensada per consum durant l'estiu. És una varietat, com si la proveu, que és molt dolça, que és molt sucosa, cruixent, molt fàcil de menjar i que s'adapta perfectament amb les nostres condicions. Per tant, jo crec que és una varietat que tindrà molt èxit aquí a casa nostra.
Però, de moment, Pere Joan, aquesta varietat, l'Stellar, trigarà, dèiem, uns 4 anys en arribar al consumidor.
Exacte, ara només se n'ha plantat una hectàrea en fase experimental. Aquest any es plantaran unes 400 hectàrees de Catalunya i l'any que ve en unes 5.000 d'arreu del món. S'hi han interessat països com Anglaterra o la Xina. El conseller Òscar Ordeig feia una crida al sector perquè innovi.
Ha de donar un missatge al conjunt del sector productiu de que cal veure quines varietats s'adapten, quines varietats tenen bona rebuda al consumidor i, per tant, com podem generar també valor econòmic.
L'Esteller és la gran novetat de la jornada frutícola que es fa en una finca de l'Irta, a Mollerussa, punt de trobada de referència per a professionals del sector.
La plataforma contrària a la incineradora de residus projectada a Juneda, Les Garrigues, alerta que l'empresa lleidatana que impulsa la planta, Grinyó, vol portar-hi brossa provinent d'Itàlia a través del port de Tarragona. Han presentat al·legacions per intentar evitar-ho i engeguen una campanya de mobilitzacions que culminarà amb una manifestació el 16 de novembre a les Borges Blanques. Lleida, Estela Bussoms, quin és el context d'aquest malestar?
Hola, Marta, bon dia. Doncs el grup Grinyó va anunciar al maig l'aliança amb la cooperativa de ramaders de Les Garrigues, que té una planta de tractament de purins a Juneda per renovar les instal·lacions i fer servir com a combustible la crema de residus en lloc de gas natural. En paral·lel, la companyia va demanar al Port de Tarragona la concessió de gairebé 2.500 metres quadrats per emmagatzemar brossa importada des d'altres països. Els ecologistes estan convençuts que una part aniria a alimentar la planta de Juneda i ho volen evitar perquè ho consideren il·legal. Joan Vázquez és portaveu d'Ipsena.
De lo que acusem a Grinyó és això de fer un tràfic irregular o il·legal de residus. Nosaltres ja vam dir fa pocs mesos que presentaríem una denúncia penal i ho farem. Simplement hem estat recollint la informació, però ho farem contra Grinyó. De moment intentem aturar aquesta concessió que vol fer-hi al port.
La planta continua tramitant-se a l'Ajuntament i els promotors confien començar obres abans d'acabar l'any. El president de la cooperativa GAP, socis de Grinyó, Eduard Cau, defensa el projecte però puntualitza.
Esclar, que això entri del port és més estrany, eh? Jo també ho trobo estrany, això. Però, esclar, tampoc és la nostra feina. I jo sí que nosaltres com a cooperativa preferiríem que fossin materials que vinguessin d'aquí a Catalunya, clar.
De moment, el Port de Tarragona ha demanat informes al Ministeri per a la Transició Ecològica i a l'Agència de Residus de Catalunya abans d'autoritzar la concessió. Els contraris a la planta consideren que és una amenaça per a la salut dels veïns i fan una crida a manifestar-s'hi en contra el 16 de novembre a la capital de Les Garrigues.
Parlant de brossa, tres pobles de la comarca del Baix Penedès porten gairebé dues setmanes en vaga indefinida d'escombraries del servei porta a porta i neteja dels carrers. El més gran, l'Arbós, ha denunciat el sabotatge dels seus camions per part dels treballadors en vaga i l'incompliment dels serveis mínims. Montse, Jané Riba, bon dia.
Hola, bon dia.
Quina és la situació als carrers d'aquest municipi?
Bé, la situació és molt irregular segons les zones. El carrer Major i la Rambla de l'Arbós estan força bé, amb màxim dos o tres bosses d'escombraries per terra i les papereres buides, però pels carrers més secundaris i més allunyats del centre hi ha escombraries acumulades al costat dels arbres i penjant de les papereres, que aquí sí estan totalment desbordades. He parlat amb algunes veïnes i veïns.
El meu carrer no, anem bé. Perquè ho traiem, ho fem com diu els propers, i tret cada cosa al seu dia.
Depèn de les calles, sacan más o sacan menos. En la calle Mayor lo sacan todo.
Alguns confessen que fan turisme d'escombraries.
Que les àrees d'emergència, vull dir, malgrat estigui una mica més sanejat, fa una mica d'angúnia anar allà baix perquè hi ha ratotes i... No sé, anem amb altres pobles a invadir-los. Com ara Banyeres, pues, tenen contenidors que estan prou buits i pots anar a llançar allà, de moment.
Yo mira, ¿sabes qué hago? Como voy a vendre a mi hija, ahí los containers, yo voy allí y lo tiro.
L'alcalde Joan Sans diu que els serveis mínims no s'acaben de complir i parla de sabotatge als vehicles municipals.
Els treballadors tenen tot el dret de fer-la i nosaltres els respectem. L'únic que sí que demanaríem al comitè d'empresa és que respectin les propietats del municipi, no? Perquè on han atacat aquests vehicles i tot això és propietat de l'Ajuntament. Nosaltres farem una denúncia al respecte.
A Llorenç del Penedès i Sant Jaume dels Domenys els carrers es veuen força bé, sense acumulacions, menys en algunes cases apartades. Els treballadors de l'empresa Presero, que avui estan reunits en una mediació, diuen que no els ofereixen res de res. Reclamen una pujada salarial del 10% i un plus per treball tòxic i perillós. Diuen que han tingut el sou pràcticament congelat amb una pujada de només el 3% en els últims 14 anys.
Gràcies, Montse. Dilluns us parlàvem de la Casa Balmanya, al Carràs, l'immoble que va ser residència ocasional del president Francesc Macià. Fa uns mesos es va signar un acord per protegir-la, però tot continuava encallat, doncs ara sembla que la declaració com a bé cultural d'interès nacional es podria desbloquejar en qüestió de setmanes. La consellera de Cultura, Sònia Hernández, s'ha reunit ja amb representants de la plataforma Salvem Cal Macià, Júlia Albacar Lleida, que n'ha sortit?
Bon dia, Marta. Doncs van abordar dues qüestions. Per una banda, van demanar celeritat perquè es declari la casa com un bé cultural d'interès nacional. Un tràmit que, segons ha avançat Ferran Dalmau, portaveu de la plataforma, es podria aprovar el 14 de novembre, quan hi ha prevista una reunió del Consell Nacional de Patrimoni.
El 14 de novembre està previst que el Consell Nacional de Patrimoni de Catalunya aprovi la proposta que farà el Departament de la Declaració del Befin.
Dalmau assegura que bona part dels informes necessaris per a aquesta declaració ja estan fets i que, per tant, no s'ha de demorar el tràmit. La segona part que ha reclamat la plataforma és que s'aturin les negociacions amb el propietari actual de la casa i que s'aposti per expropiar l'immoble.
Ens trobem amb un propietari que no atén a negociacions i, per tant, és absurd que esperem a trobar-lo un dia perquè en aquesta situació d'impàs portem aproximadament un any des de que es va fer públic l'acord entre administracions.
Precisament l'expropiació de la casa és el que preveuen reclamar durant la manifestació que convocarà la plataforma el 25 de desembre, el dia de Nadal, coincidint amb l'aniversari de la mort del president Macià. Recordem, Marta, que actualment l'Ajuntament d'Alcarràs està negociant la compra de la casa, però aquesta situació està encallada perquè el propietari actual demana un preu considerat inassumible, 250.000 euros, quan inicialment s'havien fixat en 120.000.
L'Ajuntament de Tortosa ha aprovat les ordenances fiscals per l'any que ve, es congelen impostos i s'afegeixen bonificacions en la recollida d'escombraries. Jordi Barranca, com ho justifica el govern municipal?
Bon dia, Marta. Doncs per la millora de l'escenari econòmic. Fa tot just un any, recordem-ho, la situació era l'oposada. És a dir, van a pujar taxes i impostos amb crítiques cap a la gestió de l'anterior govern municipal. Ara totes es congelen i només hi ha canvis en l'àmbit de la brossa. S'amplia dels 40 als 70 metres quadrats la dimensió dels locals no comercials que no han de pagar la taxa i es rebaixa el 10% allà on s'apliqui el porta-a-porta. Jordi Jordan és l'alcalde de Tortosa.
Que precisament serà a l'AMD de Campredó que es farà la primera prova pilot. Està tot preparat per a que el mes de novembre comence i d'esta manera l'any vinent tots els habitatges d'este poble del municipi de Tortosa seran els que es podran acollir a la reducció d'este 10% de la taxa d'escombreria.
Això pel que fa aquí la capital ebrenca, en el cas de l'altra gran ciutat d'aquí del sud del país, Amposta, passa al contrari. El ple municipal ha aprovat un increment d'un 12,5% de la taxa d'escombraries. L'any passat ja va pujar un 36%. Darrere fons, l'aplicació de la llei estatal que transposa una normativa europea. Adam Tomàs n'és l'alcalde.
L'any passat, ja preveient que aquesta pujada seria gran, ja vam fer una aplicació parcial d'esta llei, però aquest any ja és obligatori, per tant, l'increment que es fa és molt menor per a equiparar, no, esta quantitat i, per tant, l'únic rebut que s'incrementa és este, és el de la brossa.
A banda, l'encariment també es deu a l'augment de costos que el COPATE trasllada als ajuntaments ebrencs per haver de portar les escombraries fins a l'abocador de Tivissa.
Una dita popular diu que no pot ser veí de Girona qui no faci un petó al cul de la lleona. Però també hi ha una altra versió, una segona, que diu només podràs tornar a Girona si has fet un petó al cul de la lleona. Doncs ara han fet un estudi que porta dades inèdites i curiositats de l'escultura més famosa de la ciutat, però a la vegada segurament la més desconeguda. Fèlix Martín, Girona, bon dia.
Hola, bon dia.
Per començar, hem de descriure una mica aquesta figura.
I tant, som-hi, doncs. Ho fem ja agafant algunes dades d'aquest estudi. Una columna rodona de pedra de 3 metres i 20 centímetres d'alçada, amb una base i un capitell, i a la part superior, ben arrapat com qui s'hi està enfilant, un animal. Si el mirem des de baix, evidentment, el que primer li veiem és el cul i la cua. I és aquest cul el que cal petonejar per ser un bon gironí. Fa uns anys vam posar una escala per no haver-nos d'enfilar i arribar-hi ben a prop. Però el 2015 un turista va caure amb tan mala sort que va morir. Es va treure l'escala i ja no s'hi pot pujar.
Fèlix, i què aporta de nou aquest estudi i, sobretot, qui l'ha fet?
Doncs l'ha fet el doctor en Història de l'Art, Miquel Àngel Fumanal. N'ha publicat un llibre que es presentarà dissabte, però que avui ja ens ha avançat. El més destacat, l'escultura, era del segle XIII, i la figura no és d'una lleona, sinó d'un lleó.
La gent l'ha coneguda, i la memòria popular ja l'ha coneguda trencada. És a dir, que li faltava una part del morro, que la part de l'esquena o la cua doncs quedava recargolada en el propi fus de la columna i, per tant, no s'acabava d'entendre ben bé. fan que se li acabi dient la mona, la lleona, i així li ha quedat.
I desmenteix una altra creença, que s'esculpís per identificar l'hostal del lleó que hi havia al barri vell.
És un dels fusts, en el sentit d'una de les columnes més altes que s'ha tallat mai en pedra a l'edat mitjana a Catalunya. Això, evidentment, volia dir que a l'època que es va fer el seu cost era, no vull dir astronòmic, però molt considerable, i que un hostaler això no s'ho pagava en cap dels casos.
Més aviat, lògicament, devia ser que l'hostal va triar el nom aprofitant la proximitat amb aquesta escultura.
Escolta'm, i el costum del petó d'on ve?
De la gent que arribava a la ciutat de Girona al segle XIX.
Moltíssims traginers o gent que venia de viatge o el que fos entraven pel nord de Girona. L'element singular, un dels elements singulars que es trobaven a l'entrar i a peu de carrer, que a més si anaves dalt d'un carro et permetia allargar la mà, pum, i tocar-la a l'altura que seria, 2 metres i mig, 3 metres, es devia convertir això en un gest, en una cosa totalment popular i diguem-ne, per inèrcia espontània, gairebé.
Un d'aquests carros va xocar contra la columna el 1866 i es va trencar en bocins. No es va recuperar fins al cap de 100 anys amb la creació del Museu d'Art de Girona. I el 1986 van posar la primera rèplica al lloc actual. A partir d'aquí, la llegenda s'ha anat estenent.
I m'agradaria que la columna no s'entengués com una cosa estranya de l'època, sinó artísticament com un dels elements més macos que es va fabricar mai amb la pedra autòctona de la ciutat.
Si veniu a Girona, penseu que demà passat comencen les fires, la trobareu a la cantonada on comença el carrer Calderés del Barri Vell. És just a la plaça del davant de les escales on hi ha la Basílica de Sant Fèlix.
Els més de 2.000 xiprers del laberint d'Horta de Barcelona es canviaran per nous exemplars a partir del mes de març. El jardí, el més antic de la ciutat, estarà tancat durant 12 mesos. Durant aquest temps es farà una renovació a fons del sistema de rec i d'altres elements. Montse Poblet.
Bon dia. El quilòmetre i mig de recorregut del laberint dibuixat amb xipresos es renovarà totalment amb 2.211 unitats d'una mica més d'un metre i mig d'alçada que es començaran a plantar a l'inici de la primavera. La renovació del jardí també contempla millores als parterres vegetals perquè conservin millor la humitat, la cobertura amb grava d'alguns espais perquè l'aigua es filtri al subsol i la instal·lació d'un sistema de rec molt més precís amb les necessitats de cada tipus de vegetació. En els 12 mesos que el laberint estarà tancat, també recuperarà el circuit d'aigua i es restauraran les escultures i ceràmiques del jardí, les escales i les balustrades. El cost de l'operació és d'1,5 milions d'euros, més de la meitat dels quals finançats amb fons europeus.
Una cinquantena de restaurants del Pallars es comprometen a incloure aliments de quilòmetre zero, les seves cartes i menús. No només això, aquests restauradors també faran promoció dels petits productors locals perquè els visitants sàpiguen de primera mà d'on surten els aliments que els serveixen quan s'asseuen a taula. Anem cap a Gerri de la Sal. A l'Eu Herrera estem parlant d'una mena d'acord, com una mena de pacte de territori?
Doncs sí, bon dia. Podríem dir que és un pacte, un compromís entre els dos sectors, d'una banda els restaurants del Pallars i de l'altra els pagesos, els productors agroalimentaris d'aquest territori. Ara tots plegats s'han unit en aquest nou col·lectiu que es dirà Pallars Gastronòmic.
Generar vincles i reforçar tots aquests vincles entre els restaurants i els productors. I a més som dos comarques molt pròximes i que sempre hem tingut molta relació, però amb Pallars Gastronòmic el que pretenem és unir-nos encara més.
L'Ingrid Sebastià té un celler de vins al Pallars Sobirà i descriu justament la filosofia d'aquest nou col·lectiu, no? Volen unir dos sectors que es necessiten mútuament i que ara es comprometen a col·laborar junts. Ho explica la Inés Quintana, que té un restaurant al poble de Conques i que reconeix que els clients també ho agraeixen, això.
I sí, a tots els clients que venen tu els hi expliques. I a part que la gent quan ve vol provar coses del territori. Viatjar és també conèixer el territori en tots els nivells. La gastronomia és una d'elles molt important. Som un país que ens agrada molt menjar. Li has d'explicar al client el que hi ha, d'on ve, i això ha de continuar sent així.
40 restaurants i 40 productors dels dos Pallars s'han sumat a la nova iniciativa que vol posicionar aquest territori com un destí gastronòmic. Dolors Echalar coordina el projecte.
I que vol posicionar el Pallars com un territori, com un destí gastronòmic. Per això uneix a sota el mateix paraigües productors i restauradors de les dues comarques, compromesos amb una sèrie de valors. En fer servir el producte local, en prescriure's els uns als altres.
La iniciativa de Pallars Gastronòmic sorgeix del sector privat, però té el suport d'administracions locals i també del Geoparc Orígens.
Catalunya té 9.600 empreses estrangeres instal·lades al seu territori, xifra que representa un nou rècord històric. Es tracta de gairebé 350 multinacionals més que l'any anterior. Són dades que ha presentat el govern en un acte al Centre Natació Barcelona, on hi han assistit 150 directius d'algunes d'aquestes companyies. El president Illa ha destacat que les empreses estrangeres generen 2 de cada 10 llocs de treball a Catalunya. Això és el 30% del volum de negoci i el 47% de les exportacions.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
El documental sobre Badguia La Joia, dirigit per David Camarero, inaugura avui el Festival de Documentals Musicals Inèdit. Estopa, Carles Sabater, Brian Eno i Blur, o també Bruce Springsteen, entre d'altres, protagonitzaran les produccions que es projectaran als cinemes Aribau de Barcelona fins al 3 de novembre, Marc Ruiz.
El documental inaugural segueix Badguiel des de Barcelona fins a Miami en el procés artístic que va desembocar en el seu primer disc llarg, La Joia. La publicació de l'àlbum es va endarrerir més d'un any i això va obligar la cantant de Vilassar de Mar a resistir tota mena de pressions i viure una muntanya russa emocional, com explica Camarero.
Crec que quan estàs a primera lliga d'indústria musical, com està l'Alba, tot es fa molt gran, i que tot sigui molt gran implica que els processos també són cada cop més llargs. O sigui, tu estàs fent una col·laboració amb un artista més, ni un productor, cada cop té el seu equip d'editorial, de publishing, de management, clar, i això implica cadascú un abogat, una persona revisant contractes. És normal que tot es vagi enrederint, clar. En aquest cas ha hagut molt mala sort i ha passat de tot.
Però també l'èxit que tenen les cançons de Badguiel fan que hagi d'endarrerir la publicació del seu primer àlbum fins que no es desinfli l'enorme rebuda que han tingut èxits com Chulo. El documental no té entrevistes, només observa. David Camarero va aconseguir ser un mes de l'equip d'Alba Farelo i és aquesta la sensació que vol que tinguin els espectadors. Així s'obre un festival amb documentals dedicats a grans figures com Brian Eno, un dels compositors i productors més rellevants del pop-rock i l'electrònica del segle XX. Entre moltes altres fites, va impulsar la música ambiental i va definir el so de bandes com U2, Talking Heads o David Bowie. La banda de culte de la New Wave Devo, que va passar per les mans d'Eno, també és una de les protagonistes de l'inèdit, al costat dels sud-africans The Antwoord, Blur, The Black Keys o Mogwai. Zoo o Carles Sabater també centraran l'atenció de l'inèdit. A més de les projeccions, l'inèdit també inclou activitats paral·leles, com una masterclass del director britànic Julian Temple, autor de documentals sobre els Sex Pistols, The Clash, Marvin Gaye o els Rolling Stones.
Els dracs, éssers mitològics per excel·lència, es convertiran en els grans protagonistes del 42, el Festival de Gèneres Fantàstics de Barcelona, que es farà al recinte de la Fabra i Coats de la capital catalana del 6 al 10 de novembre. Valeria Obreda, què hi trobarem en aquesta quarta edició?
Doncs 73 activitats amb més de 150 ponents. El comissari del 42, Ricard Ruiz Garzón, destaca el que considera el pòquer d'asos dels convidats d'aquest any.
Ted Chiang, l'autor de ciència-ficció com a forma d'art, i Rebeca Yarros, l'autora de més èxit amb la seva saga sobre Ales de Sang i Ales de Ferro, encara que sigui només online, però en un acte mundial, són els dos grans noms, al costat potser de latinoamericanes com Mónica Ojeda, d'espanyols com José Ovejero o Manuel Vilas, i de catalans com Albert Sánchez Pinyol.
I com deies, els dracs es convertiran en figures omnipresents al festival.
Des de l'exposició central fins a activitats relacionades amb ells pel tema dels videojocs o pel tema de la paleontologia amb el Paco Zoico a la nit de les xarxes, però també hi haurà divulgació científica, aigua, terror. Hi haurà molts i moltes autores de terror amb propostes especialment originals enguany. El juvenil, que sempre hi és, la mitologia i el llegendari.
Tallers, teatre, nit de xarxes i rutes literàries són altres opcions del 42 d'enguany. Ja no tendremos
envidia. I Ramon Mirabet presentarà el seu nou disc a les trenes de Girona. Això serà el març de l'any que ve i s'assuma així als Catarres, que van ser els primers de confirmar la seva presència en aquest festival, Marc Garriga.
El cantant de Sant Feliu de Llobregat és un dels noms destacats de l'indie pop rock català. Ha fet concerts en diversos països d'Europa, els Estats Units, Centroamèrica, i la seva actuació a les trenes serà concretament el 28 de març a l'Auditori de Girona. I presentarà el seu cinquè disc després d'haver estat 2 anys sense publicar cap treball discogràfic. L'àlbum sortirà al gener i inclourà cançons en català, castellà i anglès. Aquesta que sentim de fons és la primera que ha vist la llum, Esperanza. Les entrades sortiran a la venda avui mateix, a les 8 del vespre, i mentrestant, els Catarres ja han exhaurit les entrades de la primera de les 2 actuacions programades a les trenes.
Catalunya al dia. Connecta't al territori.
6 minuts i arribarem a les 2. Estem ara pels esports. El Barça de Hansi Flick afrontarà aquest vespre el test de més exigència fins ara d'aquesta temporada. Rep a l'Estadi Olímpic de Montjuïc el Bayern de Munic en partit de la tercera jornada de la Champions. Al del Serra, bon dia.
Bon dia i bona hora. El tècnic alemany ha donat aquest mateix migdia la convocatòria per aquest partit, formada per 22 jugadors. Són els mateixos que van ser convocats davant el Sevilla a la Lliga, tret d'Eric Garcia, que es baixa per unes molèsties musculars a la cama dreta. El d'avui serà també un partit especial per Hansi Flick, tècnic del Barça i ex del Bayern de Munic, tot i que l'alemany té clar que en partits com els d'avui cal deixar aparcats els sentiments a un costat.
No es poden veure d'aquesta manera aquests partits. Poden passar moltíssimes coses durant el partit, coses que no podem tenir, no podem preveure, però ja jugarem positivament i és important jugar positivament contra el Bayern i tota la resta no m'interessa. Tots els partits són importants.
Mentrestant, el davanter i un dels capitans blaugrana, Rafinha, deixa clara la motivació que té tot l'equip davant d'un partit com el d'avui i una setmana com aquesta, on, a més del partit d'avui, dissabte hauran de jugar el clàssic al Bernabéu.
Una setmana especial. Jugadores que quieren jugar en un club como este, con la grandeza que tienen, tienen que estar preparados y esperar retos como este. En mi opinión, son los mejores partidos para jugar.
Per la seva banda, el tècnic belga del Bayern de Múnich, Vincent Kompany, s'ha desfet en elogis sobre la feina que fa el club blaugrana amb el futbol base i sobre els joves que tenen cada cop més protagonisme al primer equip del Barça.
Full credit to la Masia, of course.
Tots els meus respectes cap a la Masia, perquè sempre és capaç de confiar en els nous talents i donar-los oportunitats. Però, sincerament, la qüestió per nosaltres és ser capaços no només d'aturar un equip sencer, sinó de guanyar un partit de futbol contra el Barça, i això inclou tots els jugadors, no només un de sol.
Tant el Barça com el Bayern arriben a aquest partit en la mateixa situació, amb un partit guanyat i un altre perdut cadascun. El Barça-Bayern començarà a les 9 i, com sempre, el transmetrem a la TDT de Catalunya Ràdio. A banda d'aquest partit, avui es tanca aquesta tercera jornada de la Lliga de Campions. Amb 8 partits més, destaquem, però, l'Atlètic de Madrid-Lilla, el Manchester City-Sparta de Praga o el Leipzig-Liverpool. I un apunt més relacionat amb el Barça, perquè Barcelona i el Camp Nou aspiren a acollir la final de la Champions femenina de futbol de l'any 2027. Les altres ciutats candidates són Varsovia, Basilea i Cardiff.
En bàsquet, el Joventut de Badalona no acaba de rutllar en aquesta inici de temporada i ahir va tornar a perdre, en aquest cas, a la pista del Beşiktaş de Turquia.
Els badalonins van encaixar la quarta derrota consecutiva de la temporada en perdre la pista del Beşiktaş per 82-76 en un partit corresponent a la cinquena jornada de l'Eurocup. Els verd i negres, a més, només han guanyat un partit dels 7 últims que han jugat, comptant la competició europea i la Lliga CB. Tot i això, el tècnic del Joventut, Dani Miret, pensa que ahir el seu equip va millorar força aspectes del joc.
Hem fet un partit notable, amb moltes coses. Hem fet un bon partit, als últims minuts se'ns ha escapat, un partit molt igualat. I el missatge és que, evidentment, no és suficient, però és un primer pas.
Encara en bàsquet, aquesta matinada que ve serà un dia històric pel bàsquet català, perquè el badaloní Jordi Fernández debutarà com a primer tècnic dels Brooklyn Nets a la pista dels Atlanta Hawks. Jordi Fernández es convertirà d'aquesta manera en el primer entrenador català que dirigeix un equip de l'NBA.
Un honor, perquè poder representar el bàsquet català significa molt per mi. És el bàsquet en el qual em vaig formar, primer com a jugador, després com a entrenador, aprenent de grandíssims entrenadors, no? I jo crec que això m'enorgulleix inclús més.
La temporada de la NBA, per cert, ha començat aquesta matinada en dos partits. En un d'aquests, els Lakers han guanyat Minnesota amb atenció. LeBron James i el seu fill Bronny fent història en aquesta competició pel fet de ser el primer pare i fill que han jugat junts un partit oficial.
I a la Lliga Europea d'handbol, segona victòria en 3 jornades per al Freiking Granollers, després d'imposar-se al vespre al Sikkelgurk danès.
Els vallesans es van acabar imposant per 36-27, i això que van arribar a perdre de 5 gols de diferència a la primera part. Pel tècnic del Granollers, Antonio Rama, els seus jugadors van fer un segon temps per emmarcar.
Penso que ells també han baixat físicament una miqueta, no? És un equip que acumula molts minuts els mateixos jugadors, i nosaltres la segona part que ha sigut un espectacle. Vull dir, tant la defensa, porteria, com hem pujat a contraatac, les poques pèrdues de pilota que hem tingut respecte a el que normalment juguem, perquè juguem molt ràpid, i hem estat molt encertats en atac, en el llançament hem estat molt bé, una segona part rodoníssima.
Els vallesans ocupen ara en solitari la segona posició del grup amb 2 victòries i 1 derrota.
no t'ho pots perdre.
Nit d'apoteosi orquestral al Palau de la Música Catalana. La Barcelona Jazz Orquestra ret homenatge a la Locomotora Negra, la Big Band més antiga de Catalunya, que es va acomiadar fa 3 anys al mateix escenari del Palau. Hi tocaran els 3 grans solistes que hi van participar, el seu líder Ricard Gili i Marc Trepat i Toni Gili. El concert d'aquest vespre combinarà composicions originals dels seus integrants amb grans clàssics del jazz com Count Basie, Duke Ellington i Lionel Hampton, entre d'altres. L'actuació forma part del Festival de Jazz de Barcelona.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.